Escolteu, són 4 dies. Amb Goyo Prados. Ràdio 4. I Agent.
I 6 minuts. No riguis, Cervantes, no riguis. No riguis, que l'últim dia que et vaig veure, Cervantes, et vaig veure entre cava i després... Ho podem explicar, això, o no? Va, expliquem-ho.
No tinc vergonya, jo m'ho diu ma
mare.
No,
home, no diguis... No, això no ho diguis pas. I després ens vam banyar amb una font.
Sí.
Com, no és la Fontana de Trevi.
No,
com
però...
Com a Roma, tot allò que es fa, no? Que...
Vaig fer un... Anita Ekberg. Bueno... Vàries, vam fer un.
Sí, home, ens vam banyar
a Caves Torelló i Mata.
A les Caves Torelló i Mata.
Sí, sí. Dia fantàstic.
Quina meravella. Doncs ens retrobem amb tu.
Sí.
Que bé, no?
Sí, sí, tant. Aquí estem.
Nova temporada.
Sí, sí, amb moltes novetats informatives. Teniu feina, els periodistes?
Se'ns ha girat feina.
Mare de Déu, quina tardor.
Però que et dic una cosa, que millor que passin coses,
sí,
no?
Sí, no?
I fins i tot també aquí al programa tindrem molts canvis. Mira, vosaltres, tu i el Toni, torneu amb nosaltres ja a cinquena temporada, del Són 4 Dies, fareu allò que fan els jugadors de futbol, no? Que aneu una setmana descansa un, l'altra setmana juga l'altra, no? Meravella. I faran exactament el mateix dues seccions noves que també començaran a partir d'aquesta setmana, d'aquí un momentet, i també ja s'aniran combinant, el mateix que feu el Bolinches i tu, doncs, d'una banda, amb el Josep Maria Oliver i l'Alexandra Oliver, són detectius, pare i filla, perquè vam pensar i vam dir, ostres... Estaria força bé, no?
Aquesta secció és xulíssima.
Tenir una secció que ens...
T'he escoltat a les 9 del matí, que aquesta secció jo, si no la puc escoltar, després em baixo el podcast.
No, home, que ens vinguin a explicar una mica, no, els casos, que ens expliquin amb els que estan treballant i també coses que no entenem. Avui, per exemple, avui ens parlaran d'infidelitats, que serà un tema recurrent, que sortirà en moltes ocasions, perquè sabem que de ben segur és un d'aquells ganxos que ha treballat a molta audiència. Però, independentment, ens parlen d'infidelitats pel cas d'actualitat de Shakira Piqué. No? I el Josep Maria Oliver i l'Alexandre Oliver tenen una teoria, l'estan desenvolupant.
Que s'assembla a la Shakira.
Ah, això és.
Que quan trets una nova parella, s'assembla una mica a l'ex. És cert, eh? A més, jo
clar,
he viscut.
És que aquí entrem,
jo he viscut,
tu has viscut
en carne pròpia.
Clar, és que tu aquí, a més
a
més...
Jo tinc un ex que, bueno, era ex, i escolta, vaig unes fotos i dic, però sí, s'ha buscat el meu clon.
Ah, s'ha buscat el teu clon.
És l'ataque de los clones, això. Sí, sí, s'assemblava molt. Tenia
doncs
una aire.
M'ha
passat tres vegades, en tres parelles.
Ens sembla que per aquí funciona, eh? Per aquí va,
S'assemblaven a mi.
I des de la vessant psicològica es pot explicar?
No
que
ho sé,
potser,
ho hauríem d'investigar.
Que potser busques una imatge física... però que no et quadra la seva personalitat o...
Clar, no, potser és que t'agrada aquell
estil. La carrosseria.
Clar, efectivament, malauradament.
Però el motor resulta que...
El motor és
Que vols una altra cilindrada. No, jo sé, com a mi, jo soc això del motor, saps què vull dir? Va, i doncs això, i la propera setmana, el proper dissabte, avui inaugurem el True Detective, no? Perquè ja que està tan de moda això de True Crime, l'hem pogut dir True Detective, i True Low la propera setmana amb la Sandra Burgos, que aprofitarem amb l'advocada Sandra Burgos, aprofitarem, no?, a demanar-li actualitat judicial, però a més que ens expliqui, no?, que ens expliqui cosetes d'aquestes de temes judicials que no entenem, no?
El True Crime ens agrada.
Tot això que és true ens agrada. Tot lo true ens agrada.
Sí, sí, sí.
Bé, tot el que comença, estimada Sonia Cervantes, acaba, no? Però que ho sabem. I les vacances d'estiu pues, no serien pas l'excepció. Els més afortunats hem tingut unes setmanes que no hem posat el despertador, que no ens hem hagut d'aixecar amb presses, que a la ciutat no hi havia embussos, no m'ho puc creure. De cop i volta, aterrem a la normalitat. I... d'alguna forma pretenem una adaptació immediata i satisfactòria. Hi ha dues coses que anuncien sense cap mena de dubte, que això del dolce far niente s'ha acabat i són dos clars indicadors. estan molt presents en els mitjans de comunicació, principalment a la televisió, que és la proliferació d'anuncis de col·leccionables, que això és tan avorrit. Això, o sigui, ara munta tu Citroën, com és aquest? El Mejari. Ara has de muntar un Mejari, no? Resulta que és dels anys 70 i resulta que ara has de muntar un Mejari.
A més,
perquè comprar-te'l no pots, perquè el més econòmic que trobis de segona mà val 13, 14, 15 mil o 16 mil euros.
Per ningú les acaba, perquè comença el primer fascicle a 1 euro i el següent ja val 9.
Totalment d'acord.
Sí, sí.
Però també aquella cantinela anual de la síndrome postvacacional.
Sí.
Fa uns dies al Twitter, Sònia, em vas fascinar i vaig dir: Sònia, això ho hem de parlar amb el primer programa.
Uh-huh.
Ens adverties que aquest síndrome no existeix, no? I que... això té un altre nom que ara ens explicaràs, que és un nom, una paraula de difícil pronunciació, però vaja, que la síndrome no és tal.
No, perquè, a veure, no existeix perquè no la podem anar síndrome, és a dir, he posat una mica estricta semànticament parlant, però és que no és una síndrome. Si seguim la definició estricta del que és una síndrome, fem referència a un conjunt de símptomes que es poden presentar junts i són característics d'una malaltia o d'un quadre patològic determinat que en ocasions està provocat per l'ocurrència de més d'una malaltia. A veure, en aquest sentit, és quan jo vaig dir que no existeix el síndrome perquè no estem davant d'una malaltia. La síndrome postvacacional no és una malaltia ni un quadre clínic. Hi ha algú que agafi la baixa per síndrome postvacacional?
A veure, no, entenc que no, perquè no està entesa com una malaltia.
Ara, hi ha cosetes, clar, hi ha cosetes.
A veure, que tindries més ganes de... que et vindria més de gust no aixecar-te d'hora.
Clar.
Que et vindria més de gust estar mirant a veure quin temps farà avui per saber on aniràs a posar el parasol, doncs és evident.
Clar, però és que aleshores comencem a posar noms i comencem, després en parlarem, no?, a fer coses clíniques que no ho són. Diguem també la síndrome del diumenge a la tarda.
Per exemple,
hi ha una síndrome el diumenge a la tarda.
Ui, per mi és meravellosa la síndrome de diumenge a la tarda.
Moltes gent ho passa
perquè
malament.
Per nosaltres, els que treballem al cap de setmana...
Clar, és al revés.
Diumenge al migdia és
divendres.
És divendres al migdia.
Efectivament.
És meravella.
Efectivament.
Clar, i diumenge a la tarda és fabulós.
Clar.
Perquè et queden dos dies pel davant.
Aleshores, clar, el que volia que parléssim avui, i en vam parlar, no?, és tot aquest globus que es fa quan arriba el setembre, de vinga, de parlar. Ara bé, tornada a les vacances, però és que això jo crec que ho hem viscut tots, jo encara ho porto a sobre, i reincorporar-se a la feina, a la vida rutinària, a la vida ordinària, sí que pot fer, això és veritat, que certes persones presentin, o presentem, jo ho he tingut, alguns desajustos, però que són propis d'un procés absolutament normal d'adaptació. Això ni és clínic ni patològic. És més, qui s'estima més, tornar a la feina o al col·le quan pot estar tot el matí a la piscina i anar a fer una paella?
Ja està clar.
És que...
Home, però no podríem... També això... dic una cosa, jo no podria viure tota la vida. Bueno, no ho sé.
No ho sé.
Ahir... No, anava a dir, home, potser tots els dies menjant paella, no? Ja t'ho dic jo.
Clar, ahir precisament parlàvem,
però tota la vida està d'això, o sigui,
tot cansa.
Dolce Farniente.
Tot cansa. Ahir parlàvem, no?, arran de la mort d'Elisabet la segona, i algú deia, un familiar deia, clar, 96 anys i com ha viscut, i un altre familiar feia un incís que em va fer pensar, diu, no l'hagués volgut pas la seva vida. I dic, ostres, és veritat, clar. Perquè va sortir l'anècdota que quan va venir a Espanya amb el rei emèrit va anar a un restaurant i l'any 80 i pico aquesta dona va dir que era la primera vegada de la seva vida que anava a un restaurant. Vull dir que també s'ha perdut coses. Tot té els seus pros i els seus contres, però vamos, que malament Elisabet de Secon no ha viscut.
Però a veure, però independentment ha hagut de tenir també moltes obligacions. Però ara t'ho imagina't,
que
tens la meravellosa sort que t'ha tocat els euromillones, que aquella una mortada d'aquest cop, que eren 130 milions d'euros, que ja són dinerinxis, i que de cop i volta ja no t'has de tornar a preocupar la vida, i sense que ningú no et conegui, i que no tinguis cap obligació.
Això és una meravella.
Això és una meravella, ja t'ho compro.
Però ella tenia moltes obligacions. Per tant, el que dèiem, no ho fem clínic. Ens hem quedat sense les gambetes, els calamarsets, i hem de tornar a menjar bledes, no? Seria una mica aquest símil.
Totalment correcte.
A qui li agrada. Això. Ara bé, és diferent, i cosa diferent és que la persona, i això sí que passa perquè ho he vist aquests dies a la consulta, ja presentés alguna patologia psicològica prèvia. Normalment associada a la feina, en aquest cas, val? O a l'escola. Aleshores, aquí, i ens posem seriosos, el fet de tornar-hi sí que greuja un quadre que ja existia prèviament, no? doncs, un quadre d'estrès laboral, un quadre d'assetjament. Aquesta setmana, per exemple, he vist molts nanos que ja presentaven sintomatologia física i psicològica davant la tornada a l'escola.
Jo ho patia.
Perquè l'any passat, per exemple, van rebre assetjament. I han estat molt bé durant l'estiu, pobres, clar, els treus d'aquell infern, no? I ara han de tornar a fer front a aquell infern. Aleshores, tampoc banalitzem, ai, no existeix... No. Sí, hi ha una clínica, però no és postvacacional, hi ha una clínica de base.
Però al marge que no hi hagués hagut, o que no s'hagués produït, per exemple, algun fet d'assetjament, pot aparèixer, tu que t'hi dediques principalment a la gent més jove, eh? Pot aparèixer també aquest quadre de noies i nois que no vulguin tornar a l'escola, pur i durament,
sí,
perquè...
Sí, perquè no els agrada.
O perquè ho pateixen, no? Pateixen la pressió d'haver de treure unes notes.
L'estrès, clar, és l'estrès associat, no? La pressió aquella de tornar a fer deures, no, aquell sentit del deure. No puc fallar, no puc suspendre, i en canvi el pobre nano, la pobra nena ha estat tot l'estiu, doncs, jo què sé, a la piscina, a la platja i jugant, no? Però fer de la síndrome postvacacional i tractar-la gairebé com un trastorn no fa més que donar una característica clínica a un procés absolutament normal.
Clar, i aquí és on està la paraula aquella que serà tan difícil de pronunciar.
Digue-la tu.
Psicopatologització. No sé si ho he dit.
Perfecte.
Bé, eh? Psicopatologització. Perquè me les poso, fem truquillos,
clar,
i ens les separem, perquè si no és molt difícil de dir-ho. Psicopatologització de la vida.
Correcte.
És veritat, eh? Tenim aquesta punyetera tendència a tot buscar-li una patologia. I que no cal, vull dir, en aquest cas ja ho hem vist que no.
Hi ha una frase que jo dic molt, que és: la vida no es medica. I amb aquesta frase el que intento fer entendre és que hi ha processos físics i psicològics pels que hem de passar de forma absolutament normal, perquè són processos d'adaptació a una situació adversa que no m'agrada. Però, erròniament, tendim a fer-los clínics i, en aquest cas, a veure, la tristesa, la pena, el cabreig, estar una mica nerviós, això no es medica.
Doncs deixa'm que et faci un parèntesi.
La depressió no... la tristesa no es medica, la depressió sí. I aquí està
aquí
la diferència.
A què volia anar?
Clar. És que aquesta és la diferència, clar.
Una tristesa...
No és clínica.
L'hauràs de passar, l'hauràs de patir, no?
Sí. Ara, per exemple,
i millor patir-la, no ho sé. Se't mor un familiar molt directe d'aquell que t'estimes tant i que saps que te'l seguiràs estimant tota la vida, però que ja no el podràs tenir al davant.
Ara estem veient com una família molt coneguda està passant per un procés de dol. Doncs hi ha tristesa, hi ha gent que fins i tot no, potser no coneixia personalment aquesta persona, però tenia una implicació emocional i està trista. Això no es medica, això és normal.
Això passa, ha de succeir.
Això ha de succeir, i jo crec que hi ha una tendència a... Ostres, i això va en detriment una mica de la nostra pròpia resiliència, no? El que ens passa a la vida i quan tornem de vacances, per exemple, és un mer procés adaptatiu que, bàsicament, ens pot afectar a tres nivells. Primer, hem de reprendre hàbits que hem deixat. Jo normalment m'aixeco a les 7 del matí.
I que fan mandra.
I fa molta mandra, i a l'estiu m'aixecava a dos quarts de nou, clar, és una hora i mitja més que ja no dormo. Després, hem de començar a fer més allò que no m'agrada, que no pas allò que realment em ve de gust.
I ens hem de posar, i hem de posar-li fil a la vida, perquè ens hem deixat anar, i amb això deies abans que la Mercedes, les paelles, el vermutillo,
clar,
o no sé què... Clar, i de cop i volta has de dir, no, haig de frenar una mica perquè com continuï per aquí...
Clar, jo a les 10, ara a les 10, normalment estic a la consulta a les 9 per fer coses abans, per prendre'm un cafè tranquil·lament, a les 10 començo a visitar. Jo durant tot l'estiu a les 10 era l'hora que agafava la tovalloleta i me n'anava a la piscina. Compara-ho. M'acosta, i he estat 3 setmanes a les 10 agafant una tovallola i anant a una piscina o una platja.
A veure, i un altre parèntesi, i jo sé que a tu la teva feina t'apassiona.
A mi m'encanta, jo tenia ganes de tornar.
Per la qual cosa, per tu no és un sacrifici, ens passa a nosaltres el mateix. Però tu imagina't una persona que la seva feina és un sacrifici.
És terrible.
Aleshores, aquí fins i tot es pot arribar a entendre.
Clar, perquè aquí tenim un tercer nivell, que és que hem de fer front a una situació molt menys atractiva de la que estàvem. Però ja no que sigui menys atractiva, sinó que potser era una situació, diguem-ne... Que per la que jo no estic preparat, o per la que no tinc recursos, o simplement que em supera perquè és una situació adversa. I això és el que ha passat, no? Ara, aquí entro, com sempre, amb els mitjans de comunicació, jo, no? Hi ha una tendència perillosa a fer patològic allò que no és, sobretot, repeteixo, en el teu sector, bollo. I aquest fet es defineix com a, el que tu has dit, a veure si em surt la paraula, psicopatologització de la vida diària. És a dir, definir com asímptomes, trastorns, patologies, quadres clínics, totes aquelles emocions i sentiments absolutament normals que sorgeixen quan hem de fer front a una realitat que no s'ajusta a les meves expectatives ni als meus desitjos.
Ah, però és que venim... Clar, és que l'estiu, i això sí que em fa l'efecte que qualsevol persona que ens estigui escoltant ara mateix haurà fet l'anàlisi, si no, jo us ho explico. A l'estiu, les notícies justegen.
Sí, déu-n'hi-do.
D'acord?
Sí.
I quan comencem les noves temporades, a menys que no tinguis, doncs, mira, aquí a Catalunya encara tenim una diada, no? Que, o se't mori una reina, o passi alguna cosa, seguim justejant. I sobretot, amb els mitjans de comunicació televisius, que han de treure notícia fins i tot de sota les pedres, perquè aquí a la ràdio anem garlant, posem una musiqueta, ara no sé què, quan prem una miqueta de cava. Clar, però les teles han d'anar garlant i han d'anar fotent imatges. Clar, és molt normal que tinguin a un reporter i reportera que el facin anar a algun lloc i facin aquelles preguntes de vegades que són tan terriblement absurdes com «¿Qué? ¿Se han acabado las vacaciones, no? ¿Y qué?
¿Qué, cómo está? ¿Está bien?
¿Cómo está? ¿Qué se está mejor? ¿Qué se está mejor, de vacaciones o trabajando?» Doncs clar, és evident, no? Què t'han de dir?
Sí, sí. El que passa que jo vull anar una mica més enllà, no? Perquè aquest fet va molt més enllà del que tu dius, és cert. Jo també he treballat a televisió, sé com funciona. He d'omplir una escaleta i he de tenir continguts, d'acord. Però després es reflexa les consultes dels psicòlegs, per exemple, i compte, eh? Compte amb el que diré, perquè sense treure la importància a l'urgència que necessitem en la intervenció dels grans problemes reals de salut mental, que, malauradament, presenta una part important de la població. Avui és un dia important. Avui el tema és el suïcidi, un tema molt important, i les xifres, compte. Per tant, no oblidem que hi tenim un problema de salut mental poblacional important. Ara bé, moltes persones sí que és cert que, i això ho observem, les psicòlogues i els psicòlegs, acaben a les nostres consultes i ens plantegen malestars, patiments, que són absolutament normals, però ells creuen que tenen alguna alteració psicològica. I això, a les consultes parlem doncs, d'un 25% dels casos, per exemple, una de cada quatre persones et trobes amb que tens una visita i només una. Per què? Perquè ve amb una casuística, és que mira, perquè tal... Ella ho presenta com una patologia i el que li dius és un procés d'adaptació absolutament normal degut a les circumstàncies per les que estàs passant.
Clar. Però potser aquella persona vol que se'l reconegui que té una patologia, no? Potser perquè és més senzill...
És que no la té.
Clar. Sonia, però potser és més senzill... No ho sé, ja sé que, per exemple, els psicòlegs no podeu receptar medicació.
No, però és que ara ve la segona part.
Clar, és més senzill prendre's una pastilla i oblidar-me de tot,
evidentment,
no?
Clar, és que el pitjor de tot és que d'aquestes quatre persones que venen, de cada 10 o potser menys, el que sí que és cert és que gairebé la meitat ja ve amb psicofàrmacs prescrits. Perquè resulta que... I és tristesa, és angoixa, i es poden donar eines, evidentment, sense haver de recórrer a la farmacologia.
Deixa'm que et demani. Si, per exemple, has posat un pagat a través de psicofàrmacs i no has fet aquell procés, aquell procés s'eternitza, perquè tard o d'hora l'hauràs de fer.
Els psicofàrmacs funcionen, tenen la seva activitat, que és, doncs mira, fer una mena de reestructuració, sobretot d'equilibri de certs neurotransmissors, i són efectius en certs casos. Però si a mi em fa mandra aixecar-me al matí, em fa mandra anar a treballar i m'estimo més estar a un altre lloc i no tinc les eines suficients, no per fer front a allò, sinó per acceptar aquella situació, i el que vull és que em donis alguna pastilla perquè, mira, almenys el meu estat d'ànim no sigui tan baix. No.
I, per exemple, no. Amb el tema d'una ruptura sentimental?
Depèn. Si acaba amb un quadre depressiu, hem de medicar.
Clar. O sigui, la línia vermella seria...
La línia vermella és el diagnòstic.
El diagnòstic depressiu.
De depressió. Perquè com no he d'estar trista davant de la mort d'un familiar, d'una ruptura, d'una pèrdua, és que és absolutament normal. Jo sóc precisament de les psicòlogues que sempre he defensat l'ús de psicofàrmacs, és més. Hi ha casos en què jo veig claríssimament que jo no puc seguir fent teràpia si aquella persona no es medica, perquè tampoc es donen les condicions cognitives perquè la teràpia li pugui fer la seva utilitat perquè està profundament deprimida. Però el que sí que observo és que tot és clínic, i després un dia en parlarem, no?, de com popularment ja s'utilitzen uns termes que no són, oh, és que estic depre, no estàs depre, estàs
clar,
trist.
Això és la banalització de les paraules, que jo us ho menjuro que sóc...
Totalment, amb salut molt, mental...
Molt crític amb això, eh?
Clar. Sobretot, o porto una depre
aquesta,
a sobre...
Això, amb aquesta que estàs dient, aquelles persones,
no
i, a mi no, i a mi no em fa vergonya dir-ho, amb el més mínim, i a més ho dic, jo vaig estar dos anys amb medicació i en tractament psiquiàtric.
Sí, jo també, fa anys. És el que és una depressió.
I amb medicació. Per a qual cosa, una depressió és una cosa molt...
Molt seriosa.
Seriosa. Mm. Molt seriosa per banalitzar un concepte o una paraula.
Doncs
no
això
la
es fa.
O... Ai, és que estic depre, no, estàs tot el cul.
O quan et diu... No, però, o, ja estàs, o estàs trist, que bueno, tens
pues
tot el dret
pues
d'estar trista.
No?
Evidentment, pots estar pues trista tot el que vulguis. O, ui, aquest és bipolar. Vosaltres sabeu el que és un trastorn bipolar? Primer, és de l'eix 1 o de l'eix 2? Clar, perquè hi ha trastorn bipolar de l'eix 1 o de l'eix 2. Ah, és que és bipolar. Sabeu el que és la bipolaritat? Una persona amb un trastorn bipolar, compte. Oh, és que aquest és una mica borderline. Sabeu, saps el que és un trastorn límit de la personalitat? No, no banalitzis aquests conceptes, no? Per això, d'aquí la importància de deixar ben clar que hi ha coses que constitueixen un trastorn, persones que han patit un trastorn mental, amb una clínica, amb una patologia associades, i altres que no, que formen part de l'acceptació d'un món molt canviant. Mira quin món tenim, frenètic. Tenim un món... Precisament per aquestes coses que estem comentant avui, que està fomentant una baixa tolerància a la frustració. Ho hem comentat més d'una vegada tu i jo, la infantilització de la població.
Totalment d'acord.
Ai, pobret, va, vinga. Va. Escolta, no, espavila. Espavila. Si la situació no és violenta cap a tu, perquè, compte, també hi ha l'altra cara de la moneda, i és que se'ns obliga a fer front a certes situacions i que si no som capaços de fer front a certes situacions és que no estem a l'alçada quan en realitat tinc una situació i certes persones que val més que potser ni respiressin aire.
Que de vegades, escolta, que no són superdones ni superhomes, hi ha situacions que ens superen.
Efectivament, és com un nen que està...
I a cadascú les seves.
Com els nens que els estan que pateixen assetjament escolar. Aquests dies hem vist aquell vídeo
terrible,
horrorós.
Terrible.
Que dius, però com pot ser en bons anys?
Aquesta crueltat
com pots
infantil.
Tenir... Correcte,
també,
no? Correcte. Com pots ser capaç de cantar això amb un aniversari perquè li pots destrossar de per vida? Aquesta persona la destrosses de per vida. Aleshores, tampoc és bo el missatge de no facis cas, has de ser fort, ignora'ls. Què coi de ser fort, ignora'ls? Fes el favor d'agafar aquests nanos, els que canten, no el que rep l'assetjament, i dir, mira, això és impensable a la societat. Vull dir, para ja. I això no ho tornis a fer, perquè la propera vegada que ho tornis a fer...
Tindrà conseqüències.
Pot tenir conseqüències per tu. Per tant, això és inacceptable. Però qui gira la truita és, i és a la víctima a la que se l'ha de dir, has de ser fort, no facis cas... No, què coi? Jo no tinc per què aguantar-ho, això.
Sònia, un nen que encara no té eines per saber el que és ser fort.
Ja, però
probablement. Escolta, tornant al tema que ens ocupa ja per anar rematant... Clar, amb tot això que ens estàs explicant, tard o d'hora ens haurem de sotmetre a aquest procés d'adaptació.
Ai, sí.
Hem de, allò que em fa tanta ràbia, no? D'aquestes paraules tan de modé, i l'acabo d'utilitzar una, no? De modé, no? Però que és l'altra, reentré, que també fa molta ràbia, la reentré. No, sí, però vulguis o no, ens hem d'anar adaptant. És la reentrada, en aquest cas.
Adaptant i acceptant, clar. Jo ara aquests dies estic pensant en aquest pobre home que als 73 anys s'ha de posar a treballar, no? Clar, d'acceptar la situació, perquè viu la situació en la que viu. Hi haurà gent que ens està escoltant i que al tornar de vacances segurament haurà notat cert malestar. És cert. Estat d'ànim baix, cansament, alteracions del son, nerviosisme, angoixa... us diem que tot això són senyals en absolut imaginari, són reals, d'acord? Però de la mateixa manera no són en absolut patològics. Per tant, de què són senyal? De que el vostre cos s'està adaptant a nous horaris i una rutina. És una mica com el que passa amb un jet lag, no? O amb un canvi d'horari. I no parlem de la síndrome del jet lag o de la síndrome del canvi d'horari, sinó que ens hem d'adaptar. Això... Com s'arregla? Doncs donant temps, que el cos acostumi a la nova normalitat i pot portar com a molt, però molt, un parell de setmanes i estic tirant molt, molt llarg. Jo crec que en una setmana això t'ho ventiles. On la persona no necessita cap mena d'intervenció, ni tractament, ni res. Simplement aplicar sentit comú i acceptació. Si hi ha una patologia prèvia, ja no és síndrome postvacacional, és que el fet de tornar a una situació adversa venint d'on venies, d'un estat de tranquil·litat, de pau, doncs agreuja la patologia prèvia que ja tenies. Repeteixo, insisteixo en això, qui ja ve tocat abans de vacances i tornar es pot compartir un autèntic infern, aquí sí que es pot presentar algun tipus de trastorn. Normalment són de caire ansiós depressiu, però ja era prèvia la patologia. Era una patologia que ja era prèvia o estava ja latent. I aleshores el que fa és que, com que he estat també descansant, desconnectada, tal, quan torno no puc fer front. Ja, i això doncs sí que necessita o requereix atenció professional.
Doncs desmitifiquem, no? Sí. Deixem-ho ja.
No, hi ha síndrome
postvacacional. Sisplau, mitjans de comunicació, companyes i companys, acabem ja amb el tema. Patem-ho ja. Deixem ja el tema de ui, estrès postvacacional i no sé què. No, ja està. Escolta.
Fixa't que amb els nens es parla de la vuelta al cole. Però no es parla de síndrome postvacacional amb els nens i les nenes. Has donat compte? És la vuelta al cole. Però els adults és, ai, pobrets, que han
però
de tornar a treballar.
Però també una cosa, que els primers dies no seran totes les empreses igual. Però jo que no només he estat en aquesta empresa, sinó també he estat a d'altres, quan et reincorpores, els dos o tres primers dies...
És durillo.
Però també tampoc estàs corrent al 100%.
No.
A menys que no sigui, no ho sé, una feina...
Bueno, jo sí, jo vaig començar amb fire, el primer dia, a tope, perquè hi havia gent que ja estava esperant que tornés i, clar, el meu sector és diferent, hi ha gent que ho està passant.
T'ha variat, per exemple, i amb això ja t'alliberem, t'ha variat una mica les consultes en quant a altres anys? No sé, si això que deies, no? I el primer dia hi havia gent esperant, he hagut d'anar ja a fons.
L'altre dia ho parlava amb un altre psicòleg i avui ho he parlat amb la Pauli també. Hi ha una mena de calma tensa. Hi ha una mena d'estambai, de calma tensa, de, bueno, venim de l'estiu, estem adaptant-nos al setembre, ens estan dient que ve una tardor horrorosa, i la gent està una mica a l'expectativa, amb un estat d'ànim una mica baix, per totes les notícies que ens estan arribant i pel que se suposa que serà una tardor dura. Estem una mica en stand-by, jo diria.
Ja. Doncs a veure què és el que passarà.
A veure.
Sonia Cervantes, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres una temporada més. Ja no diríem dissabte més, ja. Avui et puc dir una temporada més.
Una temporada més. Cinc temporades.
Cinc temporades. Però tu i jo veníem d'abans,
Home, veníem de l'anem de tarda.
Anem de tarda. O sigui, ja fa uns quants anys que ens coneixem, a punyetera.
Home, tu diràs, és del 2000... Vols dir... Mira, des del 2016... Ho sé perquè ens vam conèixer amb la presentació del meu segon llibre.
Que a mi aquestes coses m'agraden.
Ai, doncs tinc una... Avui la cita te la dedico.
Avui em dediques la cita?
Sí, però mira no t'emprenyi. No t'emprenyi, saps que sóc...
Ets més guapa que les pessetes,
No, però saps que sóc...
Mira que les pessetes eren guapes.
No t'agradarà,
No m'agradarà.
Bueno, ja saps com sóc.
Doncs ja està, doncs, clar, amor-odio, no?
Estil.
Ja estem amor-odio.
Clar, mira la cita d'avui. Dedicada al senyor Goyo Prados.
Vaja.
Amb el tema que parlàvem,
Sí,
la cita és del Mario Benedetti. I diu, allò essencial és adaptar-se. Ja sé, Goyo, dic jo, que aquesta edat és difícil. Gairebé impossible.
Ara mateix allà darrere, que són una colla de pirates al Caribe, està tot Déu aplaudint. Vull dir.
Clar, home, aquesta cita era per tu.
Bueno,
a tu et costarà més, abuelo. Però bueno, la gent jove ja t'ajudarem a adaptar-te.
Però què us hi fem?
Perquè t'estimem.
Però si sóc tot amor.
Per això ho fem, això.
Cervantes, lo de sempre. Que moltíssimes gràcies, de veritat, de tot cor. T'esperem d'aquí 15 dies.
Aquí estaré.
Mira quina... Les cares no els... Clar, és que no sé jo si aquesta gent és millor conèixer-los i les cares o no.
No ho sé. Igual si parlen...
És que no ho sé. No... a veure, apropeu-vos al micròfon, sisplau. Alexandra i Josep Maria.
Això és traïció. Vindre aquí i tindrà que marxar. La Cervantes, això no...
No, perquè la Cervantes ha de marxar en aquests moments.
Home, jo, és l'hora del vermut, tu.
Llàstima, ja jo ja tinc caçat el mòbil,
Josep Maria, ja t'ha caçat el mòbil. Atenció, que és detectiu.
Mare de Déu.
Josep Maria, la Cervantes no perdona. O sigui, ella ens ve a veure cada 15 dies i aquesta hora encara no són les 12.
Ella
ja ha decidit que és l'hora del vermut. No. I marxa cap a fer el vermut. Tot no perdones el vermut tampoc,
Ja se sap qui mana aquí,
Alexandra, ja t'ho dic jo, que sempre funciona igual.
True Detective,
True Detective.
Ja t'he dit que és la secció que, si no puc escoltar aquesta temporada, és la que em baixaré en podcast. Ho tens clar,
Per què ens agrada tant tot això del detectiu, del misteri?
Jo volia ser detectiva. De petita volia ser detectiu, això us ho poden dir la meva família. Us deixo, me'n vaig.
Ja vale,
adéu, Sònia.
Moltes gràcies, un petó.
Porta't bé.
Us escolto després. Adéu.
Posa'm sintonia de detectius. És que si no... això té un rotllo... Vosaltres, quan aneu a treballar, aneu amb aquesta música de fons sempre, no?
Tenim una marxeta a sobre, si té tapatits.
Sí.
L'Alexandra t'ho pot dir, amb el cotxe, sí o no?
Sense treballar, fins i tot, eh? Jo vaig néixer allà, veient el meu pare, era el meu ídol. No em feia falta veure pel·lícules, ni veure sèries, ni res.
La música, sí.
Amb aquesta música... Sí, veure, Josep Maria, no m'ho puc creure. O sigui, tu a la teva filla li posaves aquesta música ja des de petita, no? Aquesta música que ens recorda a tota aquesta història de detectius, no?
Claro. Sí.
Quin mal ha fet la televisió i les sèries, no? Però al final aquesta música ens ubica, tindrem diferents sintonies de fons, no? Que ens ubica en un món molt apassionant, no? Que és el món del que vosaltres us dediqueu, heu fet una professió que no sé si des de dins és tan apassionant com nosaltres la veiem des de fora.
Jo crec que és millor, clar, nosaltres la vivim i, clar, t'ho imagina't, no sé, 40 i pico d'anys treballant, disfrutant, passant-ho bé, què vols més? Transmets aquesta
filosofia, aquesta, al final.
Exacte, aquesta és una filosofia de viure. Sí.
Alexandra, tu quin moment vas pensar que hauries de dedicar-te al mateix que es dedicaven a casa teva? O es dedicava al teu pare?
Jo crec que indirectament, no sé, em va anar sortint, poquet a poquet. Jo anava veient el meu pare que feia coses, que feia, no? Que vull dir, l'acompanyava amb ell a fer algun cas puntual, i clar, qui anava a sospitar d'un pare amb una nena de 8 anys. I clar, jo per mi era un joc, i ja el joc s'ha convertit en professió. Llavors, mica en mica, jo crec que ho tenia arrelat, m'entens? Des de ben petita ja ho vaig mamar. Llavors, inconscientment, vaig acabar allà decidint que sí que volia seguir els passos del meu pare i, òbviament, també del meu avi. El meu avi també ho era.
Ah, amic meu. Aleshores, a tu, Josep Maria, et ve de mena. Et va passar exactament el mateix que la teva filla, o...?
Jo crec que sí. El que passa és que mon pare estava emprenyat amb el meu avi i va dir que detectiu res, que moriria de gana, però no. La veritat és que es va equivocar.
Tu has fet d'aquesta professió, has fet la teva vida.
Sí.
La teva vida, vaja, de la teva família, en aquest cas, no?
Sí, no, exacte. I jo t'explicaré un detall, vull dir, quan ell era més... tenia, jo crec que era 9 o 10 anys, la duia amb el cotxe...
Un BMW,
cotxe,
eh?
Sí, un cotxe bastant potent. I vam sortir... Se'n recorda ella del tall. Vam sortir un diumenge, anàvem amb una gosseta que tenem, un gosset, no? Es deia Tigui?
Sí, la
Tigui. Sí, la Tigui, sí. Una gosseta. I vam anar, anàvem amb el cotxe i tenien que anar amb una adreça que no trobàvem una persona i tot just surt en aquell moment aquella persona i vam tindre que anar darrere d'aquella persona.
Tornaves amb el cotxe i havies d'anar darrere... El que donés, o sigui, l'altre corria, tu havies de córrer.
Clar, al principi anàvem a fer una gestió puntual, no? I no ens esperàvem que fos tot així de sopeton.
Sí.
En veritat.
I la veritat, a 180 anàvem, saps el que vull dir? I anàvem darrere i en aquell moment em diu ella: papa, més ràpid que s'escapa. Dic, hòstia.
Jo volia que corrés més, imagina't. O sigui, per mi era allò...
Ja hi eres, sí, ja tu vas veure.
Totalment.
L'agència d'Actius Oliver, del Josep Maria Oliver, i com a director i la seva directora, l'Alexandra Oliver, pare i filla, amb dos detectius privats, que estaran amb nosaltres cada 15 dies, ens vindran a acompanyar en aquests estudis, ens explicaran curiositats, els hi demanarem moltes coses. Escolta, per què creieu que és tan atractiva aquesta professió? Les pel·lícules, les sèries, no? Tot això, d'alguna forma, fa que sigui especialment atractiu.
Jo crec que hi ha una aura, no?, que envolta la professió, com que la gent no sap exactament en què consisteix, no?, i que hi ha molts secrets, no?, cada pel·lícula et pinta una cosa diferent, llavors no se sap exactament, o a ciència cierta, com diria, que com es fa, no?, com ho pots desenvolupar, fins a quin punt, fins a quins límits tenim, no?, per treballar, no?, de manera legal, òbviament, sempre dins de la legalitat, i és com un quart mil·lenni, òbviament a tothom, els omnis i tot això, els hi crida l'atenció, i això és una miqueta de l'estil.
És veritat, a més l'èxit que està tenint, que ja se sabia, tot això que té a veure amb el true crime, no? Hem vist l'èxit del Carles Porta amb el Crims, no?
Crims,
i totes aquestes sèries, que clar, tu vas fent zapping a la tele, i sempre hi ha polis i detectius, i
assassinats,
lladres, investigació, criminologia, no?
Totalment.
Sempre, perquè clar, el ser humà és això, no? Vull dir, la gent té dubtes, té sospites, llavors es fa també la seva pròpia història de detectiu, i això és molt interessant, perquè és la... penseu que la nostra feina és, si no la primera, la segona més antiga del món. Aleshores, clar, vull dir, el ser humà sempre s'està preguntant. Qui no pregunta, no sap, i té que trobar respostes. I amb nosaltres les troba força.
Amb vosaltres també el que farem serà conèixer moltes curiositats de casos que heu treballat. Clar, és evident que ens podreu explicar coses, però no ens podreu donar noms.
No. En alguns casos...
En alguns casos es podria?
Ha sortit, sí, clar, ha sortit en premsa i podem donar noms i...
Uau, clar, en premsa, sí, si tu m'ho vas i m'ho expliques i em dius, Goyo, pots explicar-ho? Doncs clar,
clar, home,
aleshores jo... ja ens retroalimentem d'alguna forma,
ens
no?
Ens retroalimentem una miqueta. A veure, jo hi ha casos mediàtics, no? Però hi ha casos que són força interessants, com per exemple el del Piqué.
Ai.
El del Piqué. Ai, Déu meu senyor.
Ai, ai, ai.
Sí, sí, te felicito.
Ai, 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 te felicito.
Sí, te felicito.
Te felicito, mare meva. Mare. La que ens ha liat aquí. Bueno, escolta, mira, jo et dic una cosa, a mi aquesta cançó m'encanta.
Sí,
sí, no, té una composició brutal.
Brutal.
Brutal, vull dir, estudiat exactament la composició, o sigui, a més té coses de funk, té coses noves, té... O sigui, és la cançó és brutal, eh? Molt.
És boníssima. Sí, però clar, al mateix temps aquí veiem que la Shakira l'està dient, volem entendre, com en tantes cançons que a vegades han fet algunes folklòriques aquí, no? Que aprofiten la cançó per tirar alguna cosa encara, doncs en aquest cas la Shakira li tira encara, creiem.
Bueno, Shakira no seria el primer cop que dedica les cançons directament al Piqué, no? Quan es va enamorar d'ell, li va dedicar una totalment, parlava del seu somriure, del moment que es van conèixer,
sí,
va fer mojitos, tal qual. Llavors jo crec que
sí.
Això va per aquí, els tiros van per aquí, segurament.
Avui parlarem una mica, perquè no serà un tema, jo crec que recurrent, el tema de les infidelitats, que també crida molt l'atenció. Dic això en quant a mitjans de comunicació, ens queda molt atenció, sempre constantment, tots els problemes del cor. Escolta, tu vas a aquell canal que ja sabem tots i pràcticament a totes hores estan buscant infidelitats de tothom.
És algo que no passa de moda. Vull dir...
Més antic que Mesopotàmia.
Exacte.
Efectivament, és una condició, és el que dèiem abans, és una condició del ser humà. I nosaltres hi estem aquí perquè, vull dir, a veure, no és una activitat que sigui la
vosaltres treballeu molt amb això?
Treballem, mira, fa molts anys...
Des de la despenalització de la infidelitat, que estem parlant d'èpoques franquistes...
De l'adulteri.
De l'adulteri.
Que anava a la presó, a la base del
74. Sí. Però em sembla que ho passava pitjor en les dones, no?
Sí, clar, nosaltres no hi érem, eh? No se'ns pot acusar de res.
Clar, clar.
Però vull dir, a veure, després ens deien, antigament es deien los huelebraguetes, amb els antics, els companys nostres, no? Perquè era un tema recurrent. Però avui en dia, vull dir, la qüestió... A veure, la qüestió és una qüestió de cèntims, perquè tu comparteixes sentiments, és una societat. En realitat és una societat, clar, de sentiments, de tot, i llavors el que no vol la gent és que l'enganyin. I si vols anar a Cardà, doncs, cony, vés a Cardà, però cony, els calés i la història, els sentiments, s'han acabat i la gent vol saber a què té que jugar.
És una qüestió més de sentiments o de sentimets?
De tot.
Depèn.
Perquè,
primer de
ser.
El tema rodó jo crec que marca bastant també, que la relació també, lògicament. Però des del o en el moment que vas a cercar uns detectius privats, potser és que va més enllà, que no només haver-te sentit traït per un sentiment, sinó que, escolta, que jo vull que ja que m'estàs donant la volta, no? Doncs que com a mínim em quedin les coses clares, no?
Sí, però al final jo crec que és més a nivell mental, no? Que tinguis una tranquil·litat de saber la veritat, perquè pensa que molta gent juga amb el tema del maltracte psicològic de això no és veritat, ho estàs inventant, estàs boig o estàs boja. Llavors, al final, necessiten una calma mental de dir, a veure, estic boja, no estic boja, necessito una prova, no? I és més això, jo crec, que no pel tema dels diners, perquè al final ser infiel o no, davant d'un jutge, vull dir...
Sí, clar.
Tothom és lliure, no? Exactament. Relativament.
Però el trencaclosques la gent el té que tindre, clar. Clar, nosaltres el que fem és aportar aquesta peça i el client ja acaba de composar altres coses. Té que tindre el futur clar i passar el dol com l'està passant la Shakira, que es veu que li està costant molt, i el Piqué ja no tant, i llavors, doncs, bueno, anar fent, saps?
En el tema aquest que estem posant com a exemple i que ha estat la notícia de l'estiu, perquè clar, posaves qualsevol cadena i sortia el tema, era recurrent, és evident, no? I veia jo les mamarazzis i la Laura Fa i totes aquestes que han seguit de forma molt directa, que també no deien moltes coses que sabien. En el cas aquest es veu que ja feia temps que...
Sí, feia 2 anys ja que es veia amb ella.
Que feia 2 anys que es veia amb ella.
Sí, totalment. Es veu que tenia un pis de solter al Piqué i... aquesta noia doncs anava allà i la tenia allà, bàsicament, en vez de casa amb Shakira.
Bueno, que se sàpiga.
Sí.
Després n'hi ha, altres,
Exacte.
Aquesta 2 anys...
Hi ha embraguetassos nocturns. Vull dir,
a veure, és que, clar, és allò de...
Vosaltres fent alguna investigació, us heu trobat de vegades, de cop i volta, amb investigacions creuades, a mi que dir, no sé, estem seguint algú, i de cop i volta, diré un nom per dir un nom, però heu anat al Nuba, jo què sé, i us heu trobat, perquè veu que és el punt de trobada d'aquí a Barcelona, de molta gent que es coneix molt famosa, i us heu trobat algun altre fent alguna altra bestiesa?
Això ha canviat ja, eh? Ara tenim el teatre, que és l'antic Tickets, que a veure, no és per fer publicitat, però...
Home, no, això, està bé saber-ho.
Sí, de Diagonal cap a baix, vull dir, la gent que s'hi atreveixi està molt bé, però sí que és veritat que, a més, hi ha un component que és exacte, vull dir, hi ha un paràmetre que no falla. Fixa-t'hi, en el cas de del Piqué, ha anat a buscar una noia que, lògicament...
Parlàvem abans.
Vull dir, té els mateixos rasgos físics que la Shakira, però amb més jove. Què vull dir amb això? Que és una cosa, de veritat, vull dir, és per estudiar-la. Nosaltres ens hem trobat generalment en molts casos, en un 80% de casos, fixa't bé, és un percentatge molt alt, tant d'homes com de dones, quan deixen la relació, van anar a parar amb un perfil físic
molt similar,
molt semblant.
Però és que calcat, i llavors dius, hosti, però això que... Però clar, a veure, amb menys diferència d'edat, però, hosti, és...
Sempre la diferència d'edat és molt baixa. Sí. Tant amb homes com amb dones.
Total.
Sí, eh?
És brutal, vull dir... Escolta, vull dir, nosaltres el tema del
Home, Piqué... Home, és digne d'anàlisi?
Sí. Bueno, i el cas del Piqué, vull dir, a veure, boques plenes, vull dir, poques plenes, a Barcelona ja sabíem. Vull dir, jo coneixo alguna persona que... s'havia relacionat amb ell i és exactament igual que la Shakira i que fa anys, estic parlant de 4, 5 o 6 anys. No estic
però aleshores abans... això és condició humana, Josep Maria, sí. Aleshores d'alguna forma tenim un prototip, no? O sigui, ho dèiem abans amb la Sonia Cervantes, ens agrada la carrosseria però potser el motor...
Clar, això es tracta d'anar provant, sí. Òbviament, no? Potser tota la carrosseria no té el mateix motor intern, no? Però també tenen similituds en el tema del caràcter, o sigui, no només físicament, també amb gustos, amb accions i tal, les persones solen coincidir bastant. Tenim un patró ja predestinat des de petits que fa que nosaltres ens fixem més en una certa gent o una altra, òbviament.
Qui us demana més al anar a investigar una infidelitat? Més dones cap a homes o més homes cap a dones?
Qui ens crida més, dius, o no?
Sí, que us demana a vosaltres, no?
Ah, que ens sol·licitar
més, sí.
Òbviament, bueno, sempre hi ha un tant percent que és molt més elevat que els homes són més
infidels.
Sí,
però, al final els homes...
Però canvia, eh?
Aquesta infidelitat, vull dir, al final s'acaben relacionant, crec que majoritàriament amb altres dones.
Però cada cop hi ha més llibertat. També es relacionen amb homes, eh? Tu vas pensant que estarà sent infiel amb un home i amb una dona i trobes que és amb un home. O amb dues persones a la vegada, o té una relació oberta i està fent trios, imagina't, saps? Et trobes de tot.
O la relació amb la primitiva, perquè també tenim casos interessants de la primitiva.
Amb la primitiva no vol dir la loteria.
Sí, la primitiva.
Ah, la primitiva, sí, que t'ha tocat la primitiva. No, ja va dir la primitiva com l'ex, no?
No,
per buscar-li...
La primitiva...
Per buscar-li... No, sense res pejoratiu, eh? No, la primitiva vol dir...
La primitiva dels calés, vull dir, que clar, hi va haver un cas que és curiós, no? Perquè abans sí que hi havia més dones que ens contractaven per seguir els homes, però ara això ha donat un gir i estem quasi al 50%. Però el de la primitiva és un cas curiós perquè...
Va, expliqueu uns casos, va, que això...
Vinga, el cas de la primitiva.
Mira com estan aquí.
Sí.
Jo m'imagino, ara mateix, si aquí al darrere del vidre està tothom així, mirant i expectant. Imagino que qualsevol que s'estigui escoltant des de qualsevol racó de Catalunya i de més enllà, perquè arribem una miqueta més enllà de Catalunya i a través d'internet arribem a tot el món, doncs ja on està dient? Jo dic, els dic que diguin alguna cosa, en un cas.
Sí.
Vaja, que esteu aquí. No, si vols posar veu de detectiu?
La patent, ja veuràs tu.
Vols posar veu de detectiu? De...
Vinga.
Jo faig això, aquestes veus així.
Hola.
Era molt tard. Tenia aquella ampolla de whisky. I aquell maleït revòlver. Perquè això són detectius. Batua. No, però això, clar, això va ser aquí a Catalunya. Va, explica el cas.
Aquí en català diríem, ara en aquest moment, l'estiu tota cuca viu.
Ah, sí, noi, ja ho sabem, que l'estiu... L'estiu us dona molta feina, vosaltres potser les vacances no sé...
Molta calor aquest any. Aquesta sí que l'hem patat. Mare meva, hem hagut unes picos de por, eh?
Quina ha estat la investigació estrella d'aquest estiu?
Aquest any ha sigut Costa Brava, Begur.
Begur?
Sí, Begur. Què en una caleta allà a Satuna.
A Satuna de Begur, sí, que és un lloc preciós.
Vull dir, déu-n'hi-do.
Que hi ha hagut llamarro.
No, home, a més, és que era complicat, perquè allà tothom es coneixia, tu.
Clar.
A veure, allà
no... A tu no et coneixien?
No, a mi no em coneixien, tu. Jo anava amb els gallumbos i allà vaig tindre que agafar una habitacioneta, l'hotel que hi ha allà, sis habitacions, i res, jo tenia tot clar, des de l'habitació que va...
Ho veies de tot?
Tot, però m'ho vaig passar bé, la veritat és que és un lloc entranyable. Satuna, sí.
No estaràs pas malament.
No, idíl·lic, idíl·lic. I a més per la nit i tot, amb aquelles llunes i tot això. Sí.
I va sortir bé la investigació?
Fantàstica. Unes imatges...
Era un tema d'aquests que parlàvem.
Sí, sí, el mateix, sí, de Primitiva.
Mira, explica-ho, sí, va.
Vinga, va, explica-ho, la Primitiva. Va, mira, vam tindre una dona que ens va dir, escolta, i la sala d'Alexandra hi era també, i ens va dir, escolta, tinc el meu marit, que escolta, portem 12 anys casats, no hem tingut mai ningun problema, i em diu que es vol separar, que no l'entén, que no ens entenem, i tal. Bueno, perfecte. Vull saber què és el que passa, perquè clar, és que no ho entenc, a més, escolta, cada dia les relacions totes complertes.
O sigui, s'entenien molt bé amb tot.
Tot. Es va separar, va agafar un pis, se'n va marxar, ell va seguir treballant, i va resultar que al cap d'un temps li vam dir amb la clienta, escolta, mira, aquí no passa res, escolta, fa la seva vida, treballa tal i qual. Dic, però ha anat al Corte Inglés i s'ha gastat quasi bé 1.200 euros amb la tarja.
Yep.
Clar, yep. I llavors, yep, tant, sí, tu. No, sí, diu, home, dic, vols dir que no té alguna relació amb persones del mateix sexe? Diu, no, diu, escolta, el meu marit és complert, i vam saber al final, al cap d'uns mesos, t'explico la història per resumir-la, que li havia tocat la Primitiva, quasi bé 7 milions d'euros, no li va dir a la seva dona, i en aquell moment, i res, vull dir, els calés són els calés, vull dir, i a vegades hi ha gent que també per calés doncs, ho fa de tot. Sí que és veritat que el nostre informe li va servir a ella per tirar enrere el cas, i va demanar una indemnització i el jutge al final li va donar. Sí, perquè estaven casats es van casar a Madrid, no estaven que visquessin no, aquí, llavors no. Estaven amb garancials.
Garancials, No.
Però bé, vull dir, els nostres informes també serveixen per això, però fixa't, la condició humana a vegades, tu penses que ho tens tot, ja ho coneixes tot dintre casa teva i pum, la Primitiva. Té nom de dona.
Que bo, eh?
Sí.
O sigui, no, a veure, de cop i volta, aquella butlleta que t'ha costat un euro, no? Que has fet a la babalà, has de dir, va, fer-me una Primitiva, no? Va. De cop i volta vas allà un altre dia, bueno, dona'm un paquet de tabac i tal, mira'm d'això. I de cop i volta et diuen allà, diuen, escolti, senyor, que li han tocat, quan has dit?
7 milions d'euros.
Multiplica-ho per 163 per calcular aproximadament els milions de pessetes, aquells que encara de tant en tant tirem, i resta-li un 20%, que és el que es queda hisenda, no? El que es queda l'estat. Són molts quartos, eh?
No, jubiles.
Són
no.
Molts quartos com per plantejar-te, a partir d'ara, quina vida vull. I potser planteges que no la vols continuar amb aquella persona.
Efectivament. Efectivament, aquesta és una, i a més hem tingut altres clients que els hi ha tocat la loteria, la Primitiva, que ha estat a l'inrevés, és a dir, la família perquè el secret del joc és no dir-li a ningú
que t'ha tocat, que t'ha tocat, perquè si no, clar, és evident que tothom et vindrà i
et surten fills per tot arreu,
sempre problemes,
o sigui, bueno. Però bé, vull dir, és un altre factor de la condició humana que a nosaltres ens toca investigar a vegades també, clar, toquem totes les tecles del piano. És que és una feina molt antiga, molt antiga.
Aquí ens ho vindreu a explicar, cada 15 dies ens explicareu cosetes d'aquestes. Sempre buscarem algun tema. Jo crec que el tema de la infidelitat anirà sorgint i anirà sortint de forma recurrent, que ens agrada, no? Totes aquestes coses ens agrada. Però va, digueu-nos, ens queden 5 minutets per arribar al migdia, a les 12 en punt del migdia. Algun altre cas que o l'hàgiu viscut, l'hàgiu treballat o que hàgiu conegut de forma molt directa que tingui a veure amb aquests temes que avui ens ocupen, que és una mica de la infidelitat, que sempre ens agraden? Josep Maria, Alexandra, algun tema que tingueu així en ment o que hàgiu treballat al marge de la primitiva aquesta que ens explicaves?
El del cementiri, per exemple, no?
El del cementiri.
El del cementiri.
No, home, no.
Mai ho pensaries, eh?
No facis que la meva imaginació, que és molt perversa...
Prop d'aquí, Sancho d'Àvila. Sí.
Bueno, doncs ens ve una dona gran, no?, dient, bueno, el meu marit es va morir fa poquet, no?, va dir l'enterro, tal... Jo vaig quedar aquí temps al cementiri, portar-li flors, i què passa? Que de forma recurrent es troba flors recent posades en el mateix lloc...
Flors noves...
Que està el seu difunt marit, sí. Total... Llavors, nosaltres comencem a investigar a poc i al final...
Investigar a poc significa que anaves al cementiri ara...
Clar,
anar mirant, no?
Hi ha diversos mètodes, correcte. I finalment acabem descobrint que aquesta persona tenia una vida paral·lela i tenia, òbviament, una altra família.
Una altra família? No una amistat?
No.
No una amistat amb una senyora?
No.
Que és allò que, bueno, ja tens una edat i pots tenir una amistat. Una senyora, o un senyor.
Aquest bon Jan va viure bé fins l'últim minut, no? El que passa és que jo no sé ni com s'ho va poder gestionar per poder portar dues famílies i que no es coneguessin entre elles.
Un espia autèntic. I a més, hi havia fills i tot.
Això aquí a Barcelona.
Aquí, al costat.
Sí.
Totalment. Sí. Increïble.
Clar, tu vas, comences un cas esperant una cosa i te'n trobes un altre completament diferent. I això també és una miqueta l'encant.
I quan li vau explicar a la senyora què?
Bueno...
El drama no me'l vull arribar a imaginar.
No, Xavi diu,
a les dues senyores no, home, qui t'encarregues una senyora no cal explicar-li l'altra. O li veu explicar a les dues?
Només tenim un client, però la història te l'explicarem en els altres programes perquè va acabar fantàstic.
Que bo que és el punyetero, que va fer un ganxo boníssim.
To be continued.
Sí, un next coming, no? Que explicarem, però vols dir que el cas no va acabar aquí?
No,
va continuar. Però va ser de risa. No, i tothom content, eh?
Sí.
Fantàstic.
Al final tothom va acabar content.
Fantàstic, una cosa... O sigui, és d'aquelles notícies, saps, que dius, hosti, fantàstic, tu. Fantàstic.
Total.
Clar.
És que no vull... Hi ha coses que no caldria que... Saps què passa? El que passa és que aquests estudis es queden aquests estudis, tot i que ens estem tota l'estona garlant.
Sí, no ens
i de vegades ho piulem tot i... Som així de la broma, però... Home, hi ha hagut... Però deixa'm pensar malament. No sé si penso malament, encertaré o no.
Vinga,
bueno, no, home. Coi.
Ho deixem per la pròxima.
Sí,
millor.
Sí, doncs. Sí, home, sí.
Escolta'm una cosa. Vosaltres podeu anar allà on us doni la gana a investigar el que us doni la gana? Això funciona així o no? O sigui, jo, si...
Funciona així. Per molt que ens digui a vegades la policia esto no lo tenéis que hacer. O esto es el papa policia, sempre és el mateix. No?
Però esto... vosaltres treballeu també conjuntament, si tu, per exemple, o vosaltres.
Sí.
Detecteu de cop i volta un delicte, sí. Esteu obligats, com qualsevol ciutadà, entenc.
Exacte, correcte.
Sempre.
El que passa és que potser nosaltres tenim més proves, no? Perquè nosaltres hem començat la investigació ja, llavors ja totes aquestes proves les hem de traspassar a la policia i ells decideixen si nosaltres continuem, perquè ja som al ganxo, o...
O sigui, treballar conjuntament, això,
correcte,
que també hem vist a vegades a les pel·lícules.
Sí.
No, la veritat és que hi ha molt bona col·laboració amb la policia. Nosaltres tenim mencions d'aquestes i tant de la policia catalana com la policia espanyola i ens hi portem molt bé. Uh-huh. Ens hi portem molt bé. Sempre, clar, vist des d'un altre punt de vista, després de tants anys, clar, jo quan arribo a una comissaria dels Mossos, clar, el més gran que hi ha dintre la comissaria jo li porto 15 anys o 10 anys. Llavors, a sus órdenes, el que li tinc que explicar, no? Però sí, ens duem molt bé i ens ho passem molt bé amb ells.
Molt
i bé. Són bona gent I ho donen tot, tant les forces de seguretat de l'Estat ho donen tot.
Molt bé, doncs escolteu, d'aquí 15 dies tornaran a estar amb nosaltres l'Alexandra i el Josep Maria Oliver, detectius de l'agència Detectius Oliver, que ja ens han fet el ganxo, o sigui, d'aquí 15 dies no ens podreu deixar així, o sigui, hauríem de continuar amb la història del cementiri.
Sí.
Li fem una mica més, no, el cementiri?
Sí.
Allarguem. Seguim donant la volta. Una cosa, no portareu cap micròfon a sobre, no?
No,
vosaltres sempre porteu micròfons i càmeres, no?
El mòbil camuflat.
Avui en dia tothom...
Cago, nena. Villarejos, que som uns villarejos. Notícies de les 12 en punt del migdia.